Doncs ja tornem a ser a dimecres i una setmana més ens acompanya el Jaume Espina. Fa un parell de setmanes vam dir, ens hem quedat amb una història encara per acabar i tornem a convidar els mateixos protagonistes que ens van acompanyar fa un parell de setmanes.
Ens està passant molt sovint això.
Clar, perquè és que estem parlant de la història de Sant Cugat, història amb històries.
Històries amb històries i vinga històries, no? I no acabaves mai. Segur que necessitaríem 4 o 5 programes en cada un d'ells per
poder rematar. I tant, només que per explicar rematar cada història.
Però bueno,
parlàvem de Cal Tadeu.
Parlàvem de Cal Tadeu.
I ho avui fèiem amb el Marcel·lí Sangés, la Joaquima Sangés, que són germans, i també la Maribel Montfort, que és la dona del Marcel·lí. Amb ells parlàvem i ens vam quedar llavors parlant de l'ànima, deia el Marcel·lí de Cal Tadeu,
sí,
que era la Doloretes, l'àvia.
Sí.
Vam fer una mica una pinzellada, no?, de com era ella. I tu explicaves que si no es volia, si ella no volia fer coses, no es feien, no? Era una mica qui portava la batuta.
Sí.
Explica'ns alguna història més de la Doloretes.
No, de la Doloretes, no ho sé, hi hauria moltes coses que explicar. Però, pues dins de tot, era una dona molt senzilla, però que per l'època aquella estava molt avançada, però molt avançada, a la seva edat. Sabia més ella que tot un regiment, però molt. La vida, doncs, li havia ensenyat.
Perdona que et talli un segon. Ella venia de Can Borges?
De Cal Borges. Ella era la pupilla de Cal Borges. La filla gran de Cal Borges, que es va casar, doncs, amb el Tadeu. Era un any i mig més gran que el meu avi i era una dona, doncs, molt instruïda per l'època aquella, perquè hi havia moltes dones que no sabien ni llegir ni escriure de la mateixa època aquella, i ella sabia llegir, escriure, molt bé, cosa que molta gent...
Clar, i tot això la va ajudar a tirar endavant.
Tot això la va ajudar, la va ajudar molt, a més, doncs, era una dona que se sabia comportar i amb una educació excel·lent i que se sabia presentar públicament i sabia parlar molt bé.
I amb molt de caràcter.
Exacte, i molt de caràcter.
Que també calia tenir-ho per estar tractant amb la gent.
Sí, perquè...
Com la recordes tu, Joaquima, que veig que somrius?
Acosta't, Joaquima.
Jo la recordo com una persona meravellosa, ja, i amb tots els aspectes. Jo la recordo única. Era una dona que era una gran treballadora. Després és una dona que parlés amb el qui parlés, mai ofenia, mai es barallava amb ningú. I com a iaia, la que ens va criar, la que ens va fer pujar, i la que quan estàvem malalts ens posava al seu llit, era la Doloretes, eh? Era una dona excepcional, eh? Vaja, jo la tinc com un referent total.
I molt batalladora.
Total.
Molt batalladora, perquè jo la recordo el dia, pobreta, que es va morir. Va estar una setmana lluitant perquè tenia un índex altíssim de glucosa i estava pobreta lluitant fins que ja no va poder més, però era lluitadora. Ara, això sí, jo recordo una anècdota molt bona de la iaia Doloretes. La iaia Doloretes tenia diabetis, però resulta que els diumenges, quan es desfeien els conills, ella sempre es guardava els fetges dels conills. I per sopar aquell diumenge es feia potser 5 o 6 fetges de conill. quan el fetge de conill doncs té un índex de glucosa impressionants. Però ella deia, iaia, que això... No, no, res, això és bo, això és bo, saps? I la veies amb aquella ànsia, menjar-se amb aquella ànsia, i és que era diferent, era d'una altra pasta, la iaia Doloretes. Jo la recordo molt bé.
Home, és realment... A mi es tan fa sols... Bueno, espera que em poso, perquè els ens parla tots tres i cadascú té la seva visió de l'àvia, sí. Però tots tres coincideixen en que era una dona excepcional i que sí. Única. I que...
Jo vaig viure amb ella només que 2 anys i mig. 3 anys, com a màxim, vaig conviure amb ella i jo em vaig quedar encantada d'aquella dona, perquè vaig aprendre el que no havia après ni a les escoles, ni la meva mare, ni amb ningú. Jo, vaja, amb la iaia Doloretes i amb la Paquita, amb la mare, han sigut les meves dues professores de la vida.
Doncs per això era el referent, no? Sí. Ha quedat clar, no?
Ha quedat claríssim que era el punt referencial de... Jo sé que hi ha una anècdota. Quan els pares van complir les seves noces de plata, que van anar a fer un viatge. Sí. I que us vau quedar el Marcelí i la teva germana petita al front del negoci.
Els pares i se'n van anar els avis i ens vam quedar la meva germana petita i jo. Clar, en aquest cas doncs ja érem la tercera generació amb altres idees, altres pensaments i una altra manera de fer, o de voler portar el negoci. I què se'ns va ocórrer? D'alguna manera vam veure que de la manera que nosaltres treballàvem, diguéssim, es portava un diari de el que era abans el DB i l'Aver. Mm-hmm. I vam veure que el que era de cara al bar, estant i nosaltres, la meva germana i jo, el tema del bar va pujar. Està clar, potser també doncs, degut a que vam fer vindre amics nostres, a que venien, perquè mai es havia fet esmorzars a Caltadeio. I amb la meva germana vam dir, escolta, a veure, per què no fem vindre, doncs, que
sí,
vinguin
per esmorzar
amics nostres i tal. I bueno, doncs vam començar fent esmorzars. Llavors, escolta, i si introduíssim això, no sé, potser Cuba Libre no s'havia fet mai cap fins llavors a Caltadeio.
Fer copes, no?
Cuba Libre, més aviat. Ah, no, tota cosa, diguéssim, el que llavors era modern, ja, no entrava perquè whisky mateix fins a l'any 62 o 63 no crec que a Caltadeio hagués entrat cap ampolla de whisky. Pues amb la meva germana, escolta, podríem tindre whisky també. Bueno, doncs vam anar a comprar whisky i vam introduir i la caixa va pujar. Vam dir, pues escolta, fem una cosa, modernitzem i quan vinguin, com que veuran els números, veuran que haurem guanyat calarons, veuran el per què també hem volgut modernitzar, perquè els mobles que hi havia encara eren del 1880. I, bueno, doncs ens va ocórrer que vinguessin...
Sí, bueno, ja, ara si els tinguéssim per aquí els guardaríem com una relíquia, eh?
I
o sigui
tant,
que,
de museu.
Sí, segurament. I vam fer vindre una casa de Barcelona especialitzada en hostaleria i, escolti, sí, taules, cadires, vam agafar els mobles vells, els que hi havia al cafè i tal, i els vam posar en un magatzem. I d'això, i a la meva germana i jo contentíssims esperant que vinguessin els pares i els avis per donar-los la sorpresa i que quedarien encantats.
Les dones t'escolten però van rient, eh?
Sí,
o sigui que al final sí, ja me l'estic.
Encantats, sí. Els que vam cantar encantats vam ser nosaltres quan van arribar, perquè una de dues ho retiràvem allò automàticament aquella mateixa tarda o fotia el foc. I els mobles vells una altra vegada d'això, i no, d'aquí no es va sortir.
O sigui que els pares no es volien modernitzar.
No, ni els pares, ni, i lògicament els avis encara menys, perquè l'avi, si no podia arreglar els seus sillons o les seves cadires a cop de martell i clavar claus, pues allò ja no era, no ho sé, era com si haguessin perdut una miqueta l'ànima de Cal Tadeu. Allò ja no era Cal Tadeu, per tant, res de tot això. I, bueno,
però això és important.
I va tindre que vindre els de Barcelona a buscar-ho la mateixa tarda, eh? Vinga, sí, com que ho teníem per allà, el que ja els vam dir els de Barcelona, que era com a prova, doncs menys mal que no ens va costar cap caleu, si no, ja m'estic veient que a sobre que treballàvem sense cobrar, encara que si tinguem que pagar nosaltres de les propines, que era l'única cosa que...
Que us quedàveu.
Que, exacte, que ens quedàvem, inclús la Joquima era l'única cosa que nosaltres pues, fèiem uns centimets per les nostres coses.
Jo no? Recordo en el bar que hi havia una taula rodona de mármol, en el bar hi havia una taula rodona de mármol, que aquella taula...
Que era la del dòmino.
Eh?
La del dòmino.
No. Era on es reunien tots els mequetrefes que venien allà a parlar.
Això del mequetrefe.
Sí, quan volíem fer una reunió, aquella taula. Però era una taula enorme amb un mármol que avui en dia aquell mármol valdria el que no està escrit, eh? Però era grossíssima, era potser de metro i mig de diàmetre, eh? Però era rodona, eh? Era grossa, o potser més i tot, potser hasta 2 metres i tot. Era molt grossa. I allà hi cabien unes 8 persones, però bé. I aquella taula, sempre en aquell racó, sempre la recordo...
Era la taula de les reunions subversives.
Sí, no, no subversives. Venia a l'Ajuntament per dir alguna cosa d'això, i normalment en aquella taula reunien. Però els adversaris o els d'això també hi venien a Cal Tadeu.
Sí, que aquella taula parlés, no?
Venien amb vores diferents. Diguéssim, uns venien a les 5 de la tarda, no cada dia, però sí d'un o dos cops a la setmana, que eren, doncs per dir alguna cosa, els antibernils, que no volien el Bernil com a alcalde. Llavors venien els berlinistes i tots es reunien al mateix lloc, però amb horaris diferents.
O sigui que la taula ho sabia tot.
La taula aquella ho sabia aquella, tot.
Tots els secrets d'un costat
tot,
i de l'altre.
Tot. I sense... si hi havia queixes i no sé, coses que passaven a Sant Cugat, doncs entre famílies i tal, allà s'exposava, allà s'explicava i es decidia.
I allà és on la...
Feien una mica de jutjat de pau, no?
Sí, no, i és on l'avi de Doloretes...
L'avi havia sigut jutjat de pau, el meu pare havia sigut fiscal, d'això, i moltes coses doncs s'arreglaven allà. S'arreglaven en aquella taula.
I la Doloretes anava aixecant la mà
exacte.
I anava dient... I llavors, si aixecava la mà, tots callats i feien allò. Si la Doloretes no aixecava la mà...
Sí,
no...
i bueno, està clar, gràcies al bon saber fer de la Doloretes, havien vingut, doncs, ministres aquell temps de Franco a menjar peus de porc i tal... I està allà, lògicament, a la que saludaven i benavoloriaven i tal, era la Doloretes que els havia fet aquell menjar que normalment no se'l podia menjar enlloc més.
A l'avi de la Santa Maria, de la vicepresidenta...
Sáenz de
Santa Maria, l'avi de la vicepresidenta d'avui en dia
de la Soraya...
Que era governador civil de Barcelona...
Jo ho sé explicat pels avis.
Que era un paio molt catxondo, molt agradable, un tio que sabia xistes, bueno, els Saires de Santa Maria, l'avi de la,
sí, de la
que és ara, pues, la Saia de Santa Maria. Per tant, el
doncs amb ella, amb tots els meus respectes, però ella no va agradar.
No va agradar
això, eh?
Potser perquè no ha provat els peus de porc. Potser si podia una preparant una...
Si la féssim vindre un dia...
No és mala idea.
I vosaltres?
Jo encara, peus de porc, encara ho faig per alguns amics de Barcelona i tal, que deu fer...
Mig any.
No, menys,
a Cal Ritchie, mig any.
Pues mig any que vaig fer per 20 vaig fer peus de porc.
Mare meva. I nosaltres aquí sense... Eh?
I nosaltres aquí...
aguantant.
Amb la boca que ens fa salivera. Però bueno... Teniu també coses curioses de la gent que venia a la fonda. M'heu parlat d'una pel·lícula allò d'on vas Alfonso XII, no?
Sí, bueno...
I que teníeu el Vicente Parra i la tenia, no sé qui...
Bueno, quan es va fent aquí una seqüència en el monestir, precisament, de d'on vas Alfonso XII... que els protagonistes eren el Vicente Parra i la Paquita Rico, van vindre aquí a Sant Cugat, i en un principi tenien que vindre a Caltadeio, com a d'això, però també hi havia la fonda al Parador, al carrer del Carme, i per motius més aviat, doncs, eclesiàstics, ja que es feien al monestir, no sabem el per què, els artistes aquests van anar al Parador i no van vindre a Caltadeio.
Però vau tindre gent de la pel·lícula, més artistes
sí,
i més...
Extras, sí que van vindre extras. Però llavors, aquí a Sant Cugat es van fer altres seqüències d'altres pel·lícules i ja vam mirar, doncs, per qüestió de més aviat doncs de fama i tal, de que vinguessin a casa nostra, com la Concha Velasco, el Vicente Aranda, pues tota aquesta gent quan venien a filmar lo que fos aquí a Sant Cugat, venien a Caltadeio. És que Caltadeio, no ho sé, hasta vam tindre durant un parell d'anys ben bons els hermanos Largo, que tenien...
No sé què són aquests.
Sí, tenien un teatre, van muntar un teatre portàtil als quatre cantons. Als quatre cantons.
Sí, als quatre cantons, sí.
Van muntar un teatre portàtil i feien obres, o feien teatre, eren els hermanos Largo, que eren dos germans, més les dones, més un elenc de tres o quatre artistes més que feien teatre, i ben bé, Caltadeio, es van estar un parell d'anys vivint.
Ens queda uns minutets, eh? Ho dic per si hi ha alguna cosa interessant, Jaume, o alguna història que creguis que estaria bé?
No de...
sé. He tallat el Marcelí, però...
Sí, bueno, no sé.
Ja no sé per on portar-los, perquè se m'escapen.
Home, de gent famosa va vindre... L'Antonio Machín era un client assidu de Caltadeio... Antoni Quinn, com diguéssim que va vindre a fer...
Com va vindre l'Antoni Quinn aquí?
Va vindre a fer una pel·lícula a Barcelona. Va vindre a fer una pel·lícula a Barcelona poc després d'haver fet la pel·lícula Zorba el Griego. I es veu que algú, en aquest cas potser podia ser el Rovira Veleta, que potser era el director de la pel·lícula que feien a Barcelona i tal, que era molt, molt amic de casa, el Rovira Violeta, potser li va dir per vindre a casa d'això, i va vindre, doncs, d'incògnit, això sí, perquè o si no, està clar, una cosa també que passés a Caltadeio, el que és si ho feies públic, venia tot el poble. És que com la primera vegada que vam tindre televisió, que va ser, vam tindre la primera televisió per la final de la Copa d'Europa del Barcelona, que va jugar a Berna l'any 59.
La final dels postes i del Kubala.
Exacte, dels postes, del Kubala i tal. Que es veia a la televisió que amb aquelles ratlles, que només anaven passant ratlles, i d'això, doncs, aquell dia va haver-hi la primera televisió a Caltadeio. No ho sé, però a no hi havia televisió enlloc més. A Sant Cugat, llavors, era la primera televisió que hi havia. Pues 150 persones, jo crec, que aquell dia es van ajuntar.
Clar, Déu-n'hi-do.
D'això, clar, els esdeveniments que passaven a Caltadeio i tal, tenies que, segons qui, portar-lo directe al menjador, ser els de la família els que poguéssim tractar amb ells, però no fer-ho córrer pel cafè, perquè a més que hagués arribat, bueno, amb un veí o una veïna...
Sí, ja ho dèiem al començament, bueno, centre neuràlgic.
Va ser el dia que es va enfonsar també el del cine, que també va ser un aconteixement.
Exacte.
Diguéssim, el que era el posterior restaurant, allò era el cine, però es va enfonsar, no sabem per què, es veu que es van
home, sí que sé que es va saber per què es va enfonsar, perquè la viga principal, degut a una gotera que hi havia que no es veia, aquesta aigua que es anava filtrant es va anar menjant
a
la viga principal i va caure precisament va caure a les dues del vespre, una cosa així, i al migdia hi havia hagut un casament de persones importants d'aquí Sant Cugat, que si hagués caigut llavors, bueno,
sí, sí,
hi ha sigut un d'això.
I llavors va ser quan es va convertir verdaderament en la sala de restaurant última que hi havia. Quan es va enfonsar, llavors ja van fer tot allò al restaurant. I llavors ja, diguéssim, ja tot va ser restaurant. Perquè abans, tinc entès, no sé si és d'això, el restaurant es feia al bar. Oi que es feia al bar? Les taules es servien en el...
Sí. Veus? Sí, es feia...
El que era el cafè,
bueno,
era
el cafè era el restaurant. Bueno, avui en dia n'hi ha molts que són així, eh?
Sí, sí, sí.
No sé, jo és que, vull dir, em quedarien aquí molta més estona,
però
em sembla que no ens queda massa temps. I bueno, és simplement, de veritat, agraïu-vos moltíssim el coneixement de Caltadeu, que tots... molta gent de Sant Cugat de fa anys doncs el teníem present, però que desconeixíem moltes coses. Jo hi havia estat, però bueno, també era més jovenet i...
Home, sí, clar, perquè ja fa 30...
Sí, sí, 30 anys.
30
i algo anys que va tancar. Doncs, no sé, Carme, tu tens alguna més per...
No,
per
que
comentar.
Com tu, pues, podríem estar aquí una bona estona encara,
sí,
més xerrant,
però ja
sabeu que
moltes.
El temps és el que és i hem arribat al final. El que sí que agraeixo és que hagueu vingut a compartir totes aquestes històries, que el Jaume potser alguna les coneixia. Jo
unes altres,
em sembla
que
moltes, la majoria ni idea. I ha estat molt interessant conèixer el Sant Cugat d'aquella època i el que va representar Caltadeu per la ciutat. Agraïm al Marcelí, a la Joaquima i a la Maribel que ens hagueu acompanyat, tot i que hi ha una cosa que m'he quedat amb el tema dels peus de porc, eh? Amb la recepta, o sigui que potser haureu de tornar un altre dia.
Intentarem.
Bueno, estem a la vostra disposició, sempre que vulgueu.
Per portar.
Segur que estan de bons.
Per portar una cassola de peus, ja us la farem.
Bueno, ja en parlarem.
Molt bé, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres.
Gràcies.
Adéu.